Valencia, Dolors Lleuri.
Molt bon dia, és dimarts 2 d'abril del 2024. Comencem Infomigdia Ràdio Calella Televisió amb aquesta campanya d'apadrinament de les noves butaques de l'Orfeó, un equipament que està de reformes. Joventut Artística proposa dues modalitats de col·laboració en funció de l'aportació econòmica. Reconeixerà les persones o empreses que s'hi impliquin col·locant una placa commemorativa amb el seu nom. N'hi ha unes 170 de disponibles. La sala L'Orfeó es reobrirà per l'estrena del musical Germans de Sang el pròxim 4 de maig. Es publica l'anunci de Dior amb la cala i la roca grossa de Calella d'escenari, un vídeo que s'ha viralitzat a xarxes aquests últims dies, sobretot entre la gent de Calella, on podem veure el resultat del rodatge que va impactar l'octubre passat amb l'actriu Natalie Portman de protagonista. És una de les 27 produccions audiovisuals que el Calella Film Office va gestionar l'any passat. La llum i el gas han tornat al tipus normal del 21% de l'IVA. L'advocat Oriol Contreras parla de la recuperació dels tipus impositius normals sobre els subministres bàsics d'electricitat i gas al podcast de consum de Ràdio Calella Televisió des del 2022 i per la crisi de preus per la guerra contra Ucraïna. Se'ls aplicava un IVA rebaixat, fins que aquest mes d'abril han tornat tots dos al 21%. El responsable de l'oficina de consum de Calella també recorda els drets que tenen els clients d'Endesa, a qui fa mesos que la companyia no els factura la llum. I han desballestat la torre de guaita de Can Carreres. La instal·lació, propietat de la Diputació de Barcelona, s'utilitzava per la vigilància d'incendis forestals. Darrerament havia estat objecte d'actes vandàlics. Ara la Diputació l'ha desmuntat per evitar que algú pugui prendre mal. Crida a col·laborar amb la reforma de l'Orfeó Calellenc. Joventut Artística ha iniciat una campanya d'apadrinament de les noves butaques de la sala per finançar-ne l'adquisició. L'entitat anima a particulars o empreses a fer una aportació econòmica i, a canvi, donarà algunes recompenses. Es reconeixerà, per exemple, el gest amb la col·locació d'una placa amb el seu nom. Joventut Artística apel·la al compromís cultural de calellenques i calellencs perquè s'impliquin així en el projecte de reforma d'un equipament que, segons Nil Pera, és de la ciutat. En declaracions, aquesta emissora ha dit que es tracta d'una despesa molt important per a una entitat sense ànim de lucre que es dedica a impulsar l'activitat teatral.
Ens vam trobar fent la renovació de la platea, doncs que les que teníem estaven molt fetes malbé i les havíem de canviar. És un pressupost molt elevat i vam pensar que com que el Teatre de Calella és de Calella, al final, i és per la gent de Calella, estaria bé que el poble doncs, es sentís partícip també d'aquest canvi i pogués apadrinar una butaca, si així ho desitjava, per ajudar-nos a assumir el cost de les butaques.
La campanya d'apadrinament de les butaques contempla dues modalitats de col·laboració en funció de l'aportació econòmica. Hi ha la modalitat soft de 100 euros i la premium de 150 euros o més. A tothom se li farà un reconeixement amb la col·locació d'una placa commemorativa al mateix teatre. També es donarà un diploma i entrades anticipades per les representacions programades. A la sala hi ha capacitat per unes 170 butaques repartides per platea i anfiteatre que s'han comprat de nou i estaran a punt per l'estrena del musical Germans de Sang.
Són noves. És una empresa del País Basc, si no m'equivoco, Sky Sittings. De color seran molt similars a les que ja teníem, però no vull desvetllar més perquè crec que serà bonic que la gent quan vingui a veure Germans de Sang tingui l'impacte visual de veure la sala nova, però sí, més o menys seguirà la mateixa estètica que tenia la sala.
Les obres de reforma de la sala calellenca han estat propiciades pel deteriorament del paviment de fusta a causa de les humitats, un paviment de fusta que s'ha substituït per una llosa de formigó. S'ha aprofitat això per renovar el pati de butaques. Els treballs que van començar a finals de gener enfilen ara a la recta final.
Estem ja amb els acabats, que com sempre diuen els acabats mai s'acaben, però bueno, estem ja en el procés final de pintura i deixar-ho tot ben maco. Ja, Germans de Sang comença el 4 de maig, n'estrenem el 4 de maig, i llavors estaria bé doncs, que d'aquí dues setmanes més o menys, com a molt tard, tinguéssim ja tot el que és la platea finalitzada.
Joventut Artística ha comptat amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Calella per tirar endavant aquest projecte de reforma de la sala que reprendrà l'activitat el pròxim mes de maig, doncs després de 4 mesos d'aturada. Ha estat un dels vídeos virals d'aquests últims dies entre la gent de Calella, el nou anunci de la casa Dior amb Natalie Portman, amb la cala i la roca grossa d'escenari. Ah, Es va penjar a xarxa ja fa unes quantes setmanes, però en els últims dies és quan ha circulat per la publicació de l'Ajuntament, que posa en valor doncs, els atractius de Calella també com a escenari d'anuncis publicitaris. L'actriu Natalie Portman ha parlat de l'evolució del seu personatge a l'espot, una dona que vibra per l'amor corrent per la nostra platja.
It's just an evolution of the character over time. She gets married and rebels against that and
són declaracions de Natalie Portman en un vídeo promocional de la Casa Dior. L'anunci es va rodar el passat mes d'octubre. Va transcendir llavors una fotografia des de la carretera en què l'actriu doncs destacava portant un vestit vermell envoltada de molta gent de la Cape Tècnic. Per primera vegada, Dior, una de les cases d'alta costura i moda més importants a nivell internacional, triava Calella per la campanya de Miss Dior, una de les fragàncies més emblemàtiques de la Maison.
And you? What would you do for love? Miss Dior, the new parfum, Dior.
Segons ha informat l'Ajuntament de Calella, aquest anunci, el de Miss Dior, afavoreix la promoció de la destinació turística local. El Calella Film Office, que gestiona el Calella Ciutat Plató, va tramitar la paperassa per un total de 26 produccions audiovisuals. Això, el 2023, en el que portem de 24, n'han estat ja 7. Ahir, 1 d'abril, es va posar el punt final a la rebaixa de l'impost sobre la llum i el gas que han tornat tots dos al 21% d'IVA des del 2022, l'estiu d'aquell any, i davant de l'increment de preus de l'energia com a conseqüència de la guerra contra Ucraïna, el govern espanyol va decidir tocar-ne la fiscalitat per alleujar-ne l'impacte. Ara, dos anys després, gairebé, s'ha completat la recuperació gradual dels tipus normals. Aquest ha estat el tema del podcast de consum de Ràdio Calella Televisió amb l'advocat Oriol Contreras.
No tornarà a ser la d'abans de l'any 22, tan alta, evidentment, perquè el cost de la llum, com dius tu, ha baixat, però sí que amb aquesta pujada de l'IVA, les factures de desembre-novembre, en comparació amb les que vindran ara, doncs sí que notarem un increment. Amb el gas passarà el mateix. M'he deixat de dir que amb el llum és per aquelles factures de menys de 10 kW. Més aviat serien les domèstiques. Amb el cas del gas passa el mateix, aquesta evolució del 5, el 10 i el 21, i ja ens situarem tots pagant el 21% d'IVA.
L'IVA al 21% va tornar al rebut de la llum al març, aquest mes d'abril, el del gas. El cas és que les companyies emeten factures bimensuals en alguns casos i no ho poden aplicar de forma generalitzada.
Les companyies ens poden facturar a un mes o dos mesos endarrere, és a dir, que sempre paguem a mes passat, però màxim d'un o dos mesos. Què vol dir això? Que al mes de març no ens podrien facturar un consum que no ens han facturat doncs, del desembre, del novembre o de l'octubre. No ens el podrien facturar el 21%. Aquest sí que ens l'haurien de facturar entre el 5 o el 10, en aquest cas seria el 5%.
L'advocat de l'Oficina de Consum de Calella alerta els clients d'Endesa que porten mesos sense rebre ni tampoc pagar la llum. Contreras recomana que estiguin molt amatents al que els facturin en el moment que es normalitzi aquesta situació que ha generat centenars i centenars de reclamacions. La Diputació de Barcelona ha desmuntat la torre de Guaita que havia cedit a l'ADF de l'Almaresma per fer tasques de vigilància i prevenció d'incendis forestals al sector de Can Carrera. Segons informa l'entitat, des del 2021 havia estat objecte d'actes vandàlics i darrerament estava en desús. Aquesta setmana doncs s'ha desmuntat per evitar que algú pugui prendre mal. Segons l'ADF, la torre havia patit atacs continuats des del 2021 amb el trencament dels vidres de les finestres i dels mateixos accessos, tant portes com panys. Els darrers actes vandàlics daten del setembre del 23. Va ser llavors quan l'entitat va contactar amb la Diputació, que ha acabat prenent doncs, la decisió de desballestar-la. Altres notícies. L'alcalde de Pineda ha reclamat mesures estructurals per mantenir la façana marítima després dels desperfectes ocasionats per aquest últim temporal Nelson. Desperfectes que s'assimilen força als del temporal Glòria, sobretot al sector de les barques de la platja dels Pescadors. Allà l'escullera ha quedat totalment al descobert. Els pescadors de Pineda s'han mostrat molt preocupats per una situació greu a la platja i que impacta de ple just a l'inici de la temporada turística en el que és un dels punts neuràlgics de la població. També hi ha afectacions importants a l'espai on es muntava el mini-beach de l'Ajuntament. on s'ha endut gran quantitat de sorra. Fins i tot es poden veure canalitzacions elèctriques i des de subministres que han quedat suspeses, amb el perill que això doncs també significa. Amb l'estat actual no es poden ni muntar les guinguetes de l'estiu i només es pot solucionar en part amb aportacions molt importants de sorra extretes del marge de l'aigua amb retroexcavadora. I un operatiu conjunt dels Mossos i Policia Nacional ha culminat amb la detenció de 14 persones vinculades a una xarxa de cultiu i tràfic de marihuana que operava des de residències de luxe al Maresme. Els fets que van tenir lloc el passat 13 de març, que han transcendit en les últimes hores, van implicar la realització de fins a 6 entrades i registres en domicilis de la comarca, on es van confiscar un total de 110 quilos de marihuana preparada per la venda i també 7.000 plantes en diverses etapes de floració. A més de les substàncies il·lícites, les autoritats també van confiscar 5 vehicles, incloent-hi cotxes de gamma alta, que eren utilitzats pel transport de la droga, i membres de l'organització. Una de les detencions es va dur a terme a l'aeroport del Prat, evidenciant doncs la dimensió internacional de l'operació. Segons les investigacions, el grup criminal estava sota la direcció d'un clan familiar d'origen iranià, amb documents holandesos, que residien al Maresme des de fa diversos anys. A més del cultiu, els investigadors han identificat també diverses persones que proporcionaven equips i material especialitzat per la producció de la marihuana, així com altres que gestionaven empreses immobiliàries per obtenir les propietats i vehicles utilitzats per l'organització. L'operació també ha revelat un frau elèctric massiu, amb un consum il·legal que ascendia a més de 1,53 gigas d'energia, l'equivalent al consum d'una gran població. El cost de l'energia defraudada se situa, atenció, als 383.000 euros. Tots els detinguts ja han passat a disposició judicial. I aquest va ser un dels moments més esperats de la Setmana Santa Calallenca. Regina Txell, Regina Txell. Diumenge al migdia, des del balcó de l'Ajuntament, el dia anterior des de la parròquia, Mariona Xandri va entonar els càntics del Regina Txell, una composició litúrgica a manera de felicitació a la Mare de Déu per la resurrecció de Jesucrist. El cant de l'Àngel és una tradició religiosa en temps de Setmana Santa que es manté en comptades poblacions catalanes. Una d'elles, Calella, en aquí, s'encarrega de mantenir-la la parròquia, i Montse Mateu, que en els últims anys ha confiat en la música i comunicadora Sònia Montanyola, la nostra companya, per fer, en aquest cas, l'acompanyament al piano. Divendres també la recuperada processó de la llum i del silenci a càrrec de la confraria, i amb la participació dels armats van treure les imatges de la Dolorosa, el Crist a la Creu i el Crist Jacent. Molt bé, doncs entrem a la recta final de l'informatiu amb la informació amb l'última hora del Meteomar, amb el nostre home del temps, el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Deixem enrere una Setmana Santa marcada per la variabilitat meteorològica, amb precipitacions importants, sobretot diumenge, amb ventades, amb temporal marítim, i ahir ja vam començar aquesta setmana, dilluns de Pasqua, amb estabilitat, i la continuarem en la mateixa línia, fins i tot amb temperatures que pujarien de forma clara de cara al proper cap de setmana. Ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, avui, situació tranquil·la, les temperatures mínimes es mantenen fresquetes, però de dia, doncs, més o menys com les d'ahir, al voltant dels 17-18 graus a les hores centrals de la jornada, de moment amb una calor mantinguda, moderada. Pel que fa als vents, en general fluixos, giren cap a sud-sud-oest aquesta tarda, i la situació marítima més tranquil·la, evidentment, que en el cap de setmana, però encara hi haurà una mica de mar de fons. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs tot apunta que tindrem un dia novament tranquil, en presència de núvols prims. Per cert, que aquesta tarda augmentaran els núvols mitjans i podran arribar a tapar el cel, però sense més conseqüències, com dèiem, demà quedaran núvols alts, núvols primets i poc importants, amb unes temperatures que, respecte a les d'avui, pujaran una mica a les hores centrals del dia.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'avui, dimarts 2 d'abril, que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics, i tornarem demà amb més notícies, com sempre, puntuals a la una del migdia. Un dia més. Moltes gràcies per la vostra confiança. Fins demà.
Recupera l'info migdia a radiocalellatv.cat.